Passen aquesta hora 22 minuts de les 10 del matí. Parlem amb el doctor Juan Camilo Botero, metge oncòleg, llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Caldes, Colòmbia, i des de fa 15 anys especialitzat en oncologia. Ho va fer a través de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. És així, doctor, bon dia.
Bon dia, Sergi.
I des d'aleshores exerceix com a metge oncòleg i expert en medicina antroposòfica, primer a Barcelona i des de fa 7 anys a través de la clínica que té actualment a Sant Cugat, a Mirassol, per ser exactes. De fet, la setmana passada vam sentir el seu primer consell els dimarts al programa, doctor, parlant una mica, introduint què és això de la medicina antroposòfica. Primer de tot, a la seva clínica de Sant Cugat té molts pacients de fora, estrangers. Aquest fet té per vostè alguna explicació? Es preocupen més per l'estat de salut els estrangers?
Sí, els pacients estrangers que viuen a Catalunya pues ja tenen la cultura d'aquests tipus de medicina que és molt comú en l'Europa central. Doncs ja són pacients que tenen antecedents culturals o familiars i ja procuren directament aquest tipus de medicines. També tenim molts pacients acá mateix de Catalunya, evidentment, i de l'estat espanyol també tenim molts pacients, perquè tenim un centre que està bàsicament dedicat als tractaments complementaris en oncologia, ja que és una malaltia tan important i hi ha moltíssima població diagnosticada. Se prevé que de 2 de cada 5 persones a l'estat patiran o pateixen algun tipus de tumor al llarg de la seva vida. Per tant, és una situació bastant comú en nostra època. I és important, el concepte de tractament complementari, ja que està centrat en la recuperació de la qualitat de vida durant els tractaments i després dels tractaments en la reactivació d'un sistema immunològic que ha quedat deteriorat tant per la malaltia com per els efectes secundaris dels tractaments.
Ha parlat de 2 de cada 5 persones que patiran algun tipus de tumor, per tant, tampoc podríem afirmar el que potser a vegades s'ha dit, que és que en un futur pràcticament tothom acabarà tenint un càncer del que sigui, però l'acabarà tenint.
Pràcticament és una... molts pacients es diagnostica, la majoria dels pacients es diagnostiquen massa tard, i aquí la dificultat i la complexitat i el cost dintre dels tractaments. Per tant, hem de pensar que és una malaltia submergida i també hem d'introduir un concepte que és el concepte de precancerosis, que és l'estat que antecede a la formació d'un càncer, en el qual seria ideal detectar aquesta població per a començar a rebre tractaments preventius. Dintre la medicina antroposòfica està el concepte d'aquesta malaltia, la malaltia precancerosa, que cal individualitzar molt el diagnòstic, i ja que el ves que el tractament amb viscun àlbum és molt efectiu en aquesta fase en la qual el tumor encara no s'ha format. El tumor, diguem així, l'aparició del tumor mesurable mitjançant tècniques de diagnòstic actuals és una fase ja molt avançada de la malaltia, la fase celular. Si la detectem en la fase precel·lular és un diagnòstic important que cal anar que han anat detectant, ja que és una, com havien dit, una malaltia submergida. Molts símptomes d'aquesta fase precancerosa es caracteritzen per exemple, baixades importants de temperatura corporal, la incapacitat i dificultat de produir febre, inclús dintre de malalties inflamatòries agudes, com amigdalitis en formació de pus. Molts d'aquests pacients són incapaços de aixecar la seva temperatura corporal o inclús durant processos agudos bacterianos o virales potents, la incapacitat de produir febre. Jo diria que això és un dels aspectes més importants que criden l'atenció quan és un factor que és prolongat en el temps, al llarg d'anys, una incapacitat de fer febre, es podria considerar com un criteri no per si mateix, però sí un punt per demanar, per levantar la pregunta què passa en el sistema immunològic en aquell pacient. A vegades, també es detecta un descenso en el sistema immunològic a nivell de les analítiques convencionals. Els leucocits i les poblacions de neutròfilos i de linfocits suelen ser molt baixes. En aquests criteris estem parlant d'un sistema immunològic que s'està deteriorant. Per tant, no és un factor exclusiu, però sí afegit a uns altres factors de risc, com havíem parlat, de l'alimentació, el tabac, l'estrès, la insatisfacció personal, la incapacitat d'assolir objectius biogràfics, tot això va generant un terreny apto i molt fèrtil per al desenvolupament de la fase celular de la malaltia, que és un estat posterior. Aquest estat precancerós pot anteceder a l'aparició del tumor uns 7 o 10 anys. Per tant, és una finestra molt important per a detectar aquests estats precancerosos. La investigació actualment està molt centrada en documentar a nivell molecular també aquesta fase precancerosa.
Ara en parlarem de la investigació, doctor. Vostè a la seva clínica, que té, com dèiem, a Mirasol, per ser més precisos, ha tocat l'Hospital General de Catalunya, la clínica Dr. Waters, treballa amb la medicina antroposòfica, com ara ens està explicant. No sé si és molt complicat trobar a Catalunya gent que treballi amb aquest tipus de medicina, una medicina que sorgia, com deia vostè, entre Europa i Suïssa a començament dels anys 20.
Sí, en Catalunya tenim un grup de treball de metges antroposòficos, també fent cursos de formació. Actualment estem desenvolupant un curs de formació per a metges a Madrid. Fa 2 anys hem acabat aquí un curs de formació de metges en medicina antroposòfica a Barcelona i formem part de la secció de metges naturistes en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Per tant, diria que va més.
I cada vegada jo diria que és una tendència, ja que aporta moltes eines terapèutiques, sobretot en el procés de curació o de restabliment de la salut en malalties cròniques i especialment en el tema de càncer, aporta molts elements per restaurar i millorar la qualitat de vida del pacient durant els tractaments.
Abans vostè començava a parlar de la investigació, si li sembla, entrem ja en aquest aspecte. Avui tocarem diferents aspectes, la investigació, el tabac, la professió, que és ser especialitzat en oncòleg. El mes de juny es parlava de la descoberta d'un nou tractament contra el càncer que molt probablement suposa l'avanç més important i revolucionari dels últims 15 anys per la capacitat de destruir cèl·lules tumorals. El gran inconvenient, però també ho deia vostè abans, és l'elevat preu, un cost de 80.000 euros i un nou avenç, com dèiem, que encara hauria d'esperar, es calcula, uns 10 anys.
Sí, és important aquest fet, ja que la investigació en malaltia oncològica estava centrada en la destrucció del tumor. En aquest nou descobriment es treballa en una direcció que és d'activar el sistema immunològic perquè els sistemes immunològics propis de l'organisme siguin els encarregats d'aniquilar el tumor utilitzant els sistemes activant els sistemes propis d'autodefensa de l'organisme. En aquest sentit, és molt important el paper del sistema immunològic dintre del tractament de la malaltia. I tota la investigació probablement en el futur vagi per desenvolupar tractaments mixtos, no solo en destruir el tumor que s'està formant, sinó també potenciar el sistema immunològic i recuperar la seva capacitat de destrucció i de reconeixement i de vigilància i de destrucció dels tumors en les fases més precoces possibles de la malaltia.
Una de les persones que ha dirigit un dels principals estudis, d'aquests estudis recents, és el català Antoni Ribas, i no sé si podem lligar, doctor, també, que els indicadors continuen mostrant com a Catalunya la taxa de supervivència al càncer és superior a la mitjana europea. Això ho podríem lligar amb que també s'hi concentren la meitat dels investigadors que estan més citats, més demanats de l'Estat. De fet, hi ha països que destinen més recursos del PIB i obtenen menys resultats. En aquest cas, parlaríem d'un 1,6% del PIB que destina l'estat espanyol.
Sí, a vegades no sempre tota la investigació biològica té una repercussió clínica immediata, ni en els índics de morbilitat o de mortalitat dintre de la població. Això ho podem atribuir també a un sistema eficient, de sistema sanitari eficient. Tenim molts bons oncòlegs dintre dels hospitals i molts bons equips que estan treballant integradament amb altres investigadors en altres parts del món, per tant fan tractaments punteros i de vanguardia dintre de l'oncologia hospitalària a Catalunya.
Tot això demana uns pressupostos, doctor. Aquesta línia podríem dir que es podria veure, bueno, podríem venir-nos avall tot plegat, sí, si no mantenim uns pressupostos. Abans també vostè ha parlat de costos. De fet, recordem fa aproximadament un any, Pere Gascón, cap d'oncologia de l'Hospital Clínic, deia que els oncòlegs s'havien de posar una mica en una situació, són paraules seves, com Déu, de vostè sí, vostè no, i que això evidentment crea una gran angoixa als especialistes. Arreglaven protocols que de fet als Estats Units, per exemple, o al Regne Unit ja es fan servir. És posar preu a una persona, sí, com en aquests casos 50.000 euros d'un any de supervivència, que si aquesta persona no supera la malaltia, se la deixa de tractar. Aquests protocols, creu que arribaran o s'estan camí que arribin?
Jo crec que també és important, arribats a aquest punt, de desenvolupar altra visió de la malaltia i del ser humà. I de lo que és els objectius de la medicina no és únicament erradicar el tumor, sinó també a part, o la malaltia, sinó fer també gran inversió en educació i en higiene, en prevenció dintre de la població, en els diferents nivells escolars, en els diferents nivells poblacionals.
Vostè ja veig que és molt més pràctic, doctor, i vostè va per davant, vostè va en aquesta frase, en aquesta fase, perdó, de prevenció del càncer, que de fet és la que hauria de funcionar, la que hauríem d'aconseguir que funcionés per no haver després de destinar aquests pressupostos tan elevats a investigació, que s'ha de continuar evidentment apostant per la investigació o a tots aquests fàrmacs tan cars.
Correcte, o si no s'arriba a un punt d'insostenibilitat perquè els preus són tan, cada vegada seran tan elevats, mantindre l'IMSD a aquest nivell és d'altíssim cost, però per tant s'hauria d'activar en paral·lel una medicina que sigui també basada en la salut. És que tenim uns models de medicina basats en la malaltia. Això és com tindre un ministeri de pau basat en els exèrcits i en la guerra. Hem de tindre també un concepte actiu de salut i de salutogènesis. Hem de veure com podem potenciar aquestes vies, que també és un futur i és un reto per a la societat contemporània, desenvolupar unes noves visions del ser humà, unes noves visions de la curació i de la malaltia. També cal introduir o ampliar les possibilitats, les eines terapèutiques per promoure la salut dintre de la població. Jo crec que el tema alimentari és molt important, apostar per conreus ecològics, per distribucions de productes locals, de mantindre un nivell de consciència en la població de conceptes d'alimentació no solo com els aspectes calòrics, d'engorda o no engorda, sinó alimenta o no alimenta, produeix, mantindre els nivells de vitalitat dintre l'organisme, crear uns ordres i un ordre dintre de los ritmos del dia, de la setmana, del mes, els ritmes estacionals, anuals, tot això és important perquè tot això l'hem trencat i hem perdut.
Doctor Botero, tot això ens haurà d'anar parlant els dimarts quan ens visiti cada matí per oferir un consell als nostres oients. Ja que hem entrat una mica en el tema, ara vostè ha dit coses que cadascú, crec, a manera individual, hauria de fer d'una forma més correcta per prevenir, però a nivell de país o a nivell de Catalunya, en què fallem?
Pues hauríem de dissenyar, crec que ara s'estan dissenyant algunes estratègies per millorar la salut, que serà un nou model que s'aplicarà, i però també és important el concepte de salutogènesis, d'una prevenció, d'una higiene, no solo dels factors de risc coneguts o que són mesurables dintre de les poblacions, sinó altres factors més qualitatius que també incideixen molt en la salut. Actualment els estudis per valorar l'impacte actualment todos los factores, todos los estudios están centrados en factores mesurables, pero el ser humano también tiene un aspecto no mesurable, que es un aspecto cualitativo, es una dimensión humana, cal humanizar molt més todos los sistemas sanitarios, cal humanizar cada vez más todo lo que es todos los servicios de salud, cal que el ciudadano también sigui asuma conscientment la direcció i el manteniment de la seva salut, no únicament esperant rebre alguna intervenció farmacològica per obtindre la salut. Hem creat aquesta equació salut igual a la presa de medicació, el qual supon un cost important, ja que la despesa mensual de Catalunya per farmàcia són 150 milions d'euros. Por tant, tampoc tenim més salut, perquè tinguin més despesa o consum més elevat de fàrmacs. Por el contrari, també tenen els efectes secundaris d'aquesta intervenció. Entonces hem de trobar i desenvolupar sistemes més balancejats, tant en l'actuació immediata de la malaltia com en la prevenció de los models, a incidir en els factors que estan creant aquests models de malaltia crònica, que són los que prevalecen en l'actualitat. En erradicar la malaltia aguda a través de los antibióticos, los antitérmicos, los analgésics, y en desenvolupar un modelo de malalties cròniques, qual suposa pues una sostenibilitat molt més complexa i una assignació de recursos molt més important cada vegada. Però haurien d'activar en paral·lel los sistemes de autoeducació i a nivell de la població, pues assumir conscientment la salut.
Ja sap vostè, doctor, que educació i sanitat són els que els hi ha tocat més el rebre amb les darreres retallades. Parlar d'humanitzar, evidentment en un altre grau o des d'un altre punt de vista, però també és humanitzar que l'any 2012 el Premi Català de l'Any recaigui en un oncòleg, en l'oncòleg pediàtric Josep Sánchez de Toledo. És humanitzar que un oncòleg rebi també un premi català de l'any, un premi que atorga els matins de TV3 i el diari El Periódico de Catalunya.
Sí, sobretot és important reconèixer les individualitats que estan dedicant i treballant per tirar endavant tots els models de salut dintre de la població. Això és molt important, però també és humanitzar l'actuació de la gestió en la llista d'espera, humanitzar la relació metge-pacient, que quals són situacions complexes, perquè és una a vegades desborden els recursos estructurals, hospitalaris o de centres de salut, però és intentar introduir un concepte, diguem, més de recuperar la dignitat també del ser humà dintre dels sistemes de salut. A pesar de la massificació, no perde aquest concepte d'individualitat i de particularidad de lo que es cada malalt, lo cual es una situación compleja porque es trobar equilibrios entre cantidad y calidad, y las gestiones a vegades se mesuran únicamente por los efectos sobre el número, sobre las cantidades y los resultados.
Per acabar, doctor, que li pregunti pel tabac, evidentment un dels responsables directes dels tumors i de càncer d'un 20%, si no m'equivoco, podríem parlar.
Sí, són, a nivell mundial la carga del tabaquisme és el 6%, és un factor molt important de tota la mortalitat en el món. El 6% és causa del tabac, que és un factor prevenible. De fet, està augmentant en els països emergents, perquè en els països ja molt desenvolupats hi ha una tendència a la disminució a l'introduir aquestes noves campanyes antitabaco.
Sí, però hi ha dues problemàtiques encara vigents, podríem dir, doctor. Primer, que els joves, que les persones cada cop comencen a fumar més joves, de fet el 70% ho fan abans de la majoria d'edat, 13 anys les noies i 15 en el cas dels nois. I un altre problema, a banda que aquest jovent se l'haurà de prevenir de les greus conseqüències que té el fumar, és, com vostè deia ara, aquests marcs de legalitat, aquestes campanyes per deixar de fumar segons quins espais, on ara la llei ho prohibeix, potser d'aquí dos dies, posem el cas de Madrid i l'Eurovegas, deixa de prohibir-se. I aquí la xifra de 700.000 morts a l'any per tabaquisme a Europa es quedaria aquí, no baixaria.
Això és important, mantenir aquest equilibri entre el que és la salut de la població i els interessos econòmics dels governs per generar una sostenibilitat. Clar que cal veure l'impacte econòmic també del tabaquisme. És molt més elevat i per tant tot el que s'inverteix en prevenció, en educació i en disminuir el consum del tabac és molt més eficaç actuar sobre un factor de risc que després sobre la malaltia quan ja estigui desenvolupada. Quan més aviat comencen les persones a fumar, quan més aviat el factor de risc neoplàstic és molt més important. Es considera l'edat de l'inici del fumar més la duració en el temps. Però, quan més aviat, l'impacte es multiplica, es potencia, aún més que quan s'inicien en edades tardanes per l'hàbit tabac de fumar.
Doctor, vostè que s'ha format a Caldes, a Colòmbia, on va tenir la llicenciatura en Medicina, després a Pequín, a São Paulo, al Brasil, i que ara, des de fa 7 anys, és a Sant Cugat després d'un pas de Barcelona, s'hi troba bé la ciutat?
Sí, molt bé, jo aquí ja estic fa 22 anys, eh? Per tant, aquí ja em sento bastant introduït i acollit dintre de l'espai cultural i social de la ciutat, sí.
La clínica Dr. Waters la trobem, com dèiem abans, a Mirasol, uh-huh. I està oberta, vaja, a tothom. I quin és el concepte amb el qual s'ha de quedar la gent? Treballa sobretot vostè en medicina antroposòfica?
Sí, medicina antroposòfica fent...
O únicament?
Primero medicina, primero... I la medicina ampliada també des de la medicina antroposòfica per a introduir aquests conceptes del ser humà i fer els tractaments complementaris en càncer. Tenim un equip en psicooncòleg, tenim un equip en infermeres que estan especialitzades en aquest tema oncològic des de la infermeria antroposòfica i fent una atenció integral al pacient oncològic, les seus diferents problemàtiques i complexitats.
Doctor Botero, metge oncòleg, ja sap que l'esperem aquí cada dimarts perquè l'hem fitxat per aquesta temporada, perquè faci consell, recomanacions als oients del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Gràcies per ser avui amb nosaltres i ens anem veient al llarg de la temporada.
Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies a tu i bon dia a tothom.